Bon dia, són les 8. Arrenquem aquí al matí a Ràdio Estel amb 15 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona. A Girona n'hi ha 13, 5 graus només a Lleida, Manresa en tenen 10, i a la Seu d'Urgell hi ha 3 graus a aquesta hora del matí. Un dia en què hi haurà més ullades de sol, que no pas ahir, però paraigües a prop perquè encara hi poden haver ruixats, com el que cau ara mateix, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona. Això pot passar especialment a prop de la costa. Demà ja farà una mica més de sol. Ara us ho explicarem al detall i repassem com serà també aquest cap de setmana. Avui, que és divendres 12 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca amb tres protagonistes. El primer és Alexander Lukashenko. No només utilitza civils, refugiats, víctimes d'una guerra en benefici propi, no només sotmet a la seva pròpia població dissident, el que no es toleraria en cap règim democràtic, com que no en té prou, amb més fatxanderia que diplomàcia, xantatgeja la Unió Europea amb tallar el gas que escalfa les cases del centre i del nord d'Europa ja en plena tardor. Ara ja ens ha quedat clar aquests dies que Europa és menys d'esquerres del que sovint vol fer veure, així ho reflecteix, de fet, el Parlament Europeu, però més val que canviem el rumb de les respostes. No pot ser la construcció d'un mur la resposta, o ens acabarà quedant una Europa més conservadora del que la voldríem i del que la tenim. Un altre protagonista avui serà Margarita del Val. És viròloga, immunòloga del CSIC. Avui serà en directe amb nosaltres a partir de 9:45 del matí. Amb ella parlarem de la pandèmia, de vacunes, d'immunitat, de què ens pot passar aquest hivern amb la Covid, amb la grip i la resta de virus respiratoris que ja comencen a circular. Les notícies que ens arriben d'Europa no són justament encoratjadores. Avui tinc moltes ganes d'escoltar-la. Serà molt interessant, és una eminència, és una de les grans viròlogues espanyoles. Quedeu-vos i escolteu-la a partir de 9:45. I finalment, Roger Torrent. La seva presidència del Parlament de Catalunya va estar marcada, segurament ho recordareu, pel fre posat a qualsevol acció que motivés el que aleshores se'n deien actes simbòlics susceptibles de ser judicialitzats. També en va fer de contundents d'accions, com per exemple retirar l'escó al president Torra, que el va fer xocar personalment amb el vicepresident de la mesa, Carles Costa, de Junts, i que estivesi molt la relació entre els dos partits hegemònics a l'independentisme. Però quan les tensions són altes, els punts dèbils també són més dèbils. La CUP va posar un esquer delicat a Esquerra. Mocions sobre la monarquia i sobre l'autodeterminació. Tothom sabia que si allò es tramitava, podíem acabar just al punt on som avui. El rei i l'autodeterminació. Esquerra podia dir no a tirar endavant això, l'equidistància era impossible, i es va tramitar. Avui Torrent i la mesa, la part independentista, és al límit del judici si juguen la inhabilitació. Només dues preguntes retòriques. Dues mocions de contingut que ja s'havia votat abans mereixien el risc d'una inhabilitació? I una altra, què hauria passat si Torrent no les hagués tramitades? Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada amb la previsió meteorològica, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. A poc el temps s'anirà estabilitzant, però avui encara tindrem ruixats. N'hem tingut aquestes últimes hores a molts punts del país i al llarg del dia d'avui, especialment costa i per litoral, risc de precipitacions en forma de ruixats. El temporal va menys, hi haurà menys onatge a la costa i també el vent de gregal afluixarà. Les temperatures avui més o menys com les d'ahir, però ja ho diem que tot i ser un dia amb més clarianes en general, encara pot haver-hi ruixats de caràcter dispers. De cara a demà dissabte i diumenge el temps, sobretot dissabte amb més sol, de fet demà dissabte serà el dia més assolellat de tota la setmana, amb pocs núvols, pujaran les temperatures diurnes, però diumenge torna la inestabilitat, ruixats a partir de mig matí i migdia, comarques de Barcelona, comarques de Girona i, altra vegada, descens de les temperatures.
Gràcies, Jordi. Del temps cap al trànsit, anem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui divendres a matí amb forces incidències pel que fa a la xarxa viària. Comencem per l'autopista AP7. Ara mateix hi ha 6 quilòmetres de retencions a l'altura de la Roca del Vallès en sentit Girona. Això a causa de les obres que es fan al peatge, a l'antic peatge de la Roca. També compta per l'autovia 2, perquè a l'altura de Martorell tenim dos accidents. Un en sentit Barcelona, deixa només un carril obert i hi ha fins a 7 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit Lleida també provoca fins a 5 quilòmetres de retencions des de Sant Andreu de la Barca. També hi ha hagut un accident a la B30 a l'altura de Cerdanyola. És en sentit nord i també provoca fins a 2 quilòmetres d'aturades. I atenció també, compte, perquè per la C16 avui es desvia el trànsit a l'altura de Viladecavalls just abans d'arribar a Terrassa. És només en sentit Barcelona, això a causa d'un accident, i encara s'estan reparant els danys que hi ha a la via. I també acabem a les rondes. Hi ha molta congestió ara en tots dos sentits de la marxa, sobretot a la ronda de dalt, en sentit Trinitat, amb 17 quilòmetres de retenció entre Cornellà i Sant Gervasi. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest divendres. Continua la tensió a la frontera de Bielorússia, que ara amenaça amb tallar el subministrament de gas a Europa en plena tardor si la Unió aplica noves sancions per la crisi migratòria. Polònia parla de la seva pitjor crisi en 30 anys. Brussel·les rebaixa l'optimisme i diu que Espanya no recuperarà els nivells productius prepandèmics fins al 2023. La previsió europea de creixement per Espanya es retalla del 6,2 al 4,6%. PSOE, Podem i PP renoven 4 magistrats al Tribunal Constitucional, inclosos els polèmics Enrique Arnaldo i Concepción Espejel, proposats pels populars. La votació va tenir 11 diputats díscols, com Odón Elorza, que no van respectar la disciplina de vot. El PSOE i Podem, els partits independentistes, no van participar en aquesta votació. El govern retira la inversió en el projecte del Hard Rock i promet a la CUP refredar la candidatura per a uns Jocs Olímpics d'hivern fins després d'un referèndum al territori per aconseguir-ne el suport de cara als pressupostos. La CUP debat la seva posició aquest cap de setmana amb la seva militància. Els interins que ho són des de fa més de 5 anys, des del 2016, consolidaran la seva plaça i passaran a ser fixos sense haver de fer unes oposicions. Els qui són interins des de fa més de 3 anys tindran puntuació especial en les oposicions per les seves places. L'estafador de l'amor, condemnat una altra vegada, ara l'Audiència de Barcelona imposa a Albert Cavaller una pena de 3 anys i mig de presó per un delicte continuat d'estafa. També el condemna a pagar una indemnització de 70.000 euros a la víctima, que era, suposadament, la seva parella sentimental. I la selecció espanyola guanya 0-1 de penal a Grècia a falta d'un partit per tancar la classificació pel Mundial del Qatar. Els de Luis Enrique depenen ara d'ells mateixos. Si diumenge empaten o guanyen contra Suècia, estaran al campionat del món.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari, o si el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions. Com aquestes, roben tots els ordinadors i telèfons mòbils confiscats a la família Pujol. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Els aparells estaven des de l'any 2014 en poder de l'Audiència Nacional, que investiga la macrocausa de blanqueig de capital que implica l'expresident de la Generalitat i els seus fills. El robatori va passar fa un any a Madrid quan el material era traslladat a Barcelona. Un grup d'encaputxats va assaltar la furgoneta contractada pels advocats dels Pujol. Ho explica Josep Gisbert a La Vanguardia.
El Ministeri de Treball regularitza en 15 dies més de 82.000 contractes temporals.
Inspecció de Treball ha obligat moltes empreses a passar els empleats eventuals a fixos. La campanya contra el treball temporal il·legal porta 267.000 regularitzacions des del mes de gener. Ho detalla Gabriel Ubieto al periòdico.
I la policia reactiva la recerca d'Antonio Anglès, fugat l'any 1993 després de ser acusat pel crim de les nenes d'Alcàsser.
La jutge autoritza incloure Anglès en una nova llista de l'Europol. Algunes investigacions creuen que pot seguir viu, tot i que la principal hipòtesi és que es va ofegar llançant-se al mar des d'un vaixell durant la fuga. Els agents treballen amb un retrat robot actualitzat, ja que l'acusat tindria avui 55 anys. Ho escriu Patricia Ortega al País.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Bielorússia amenaça amb tallar el subministrament de gas a Europa en plena escalada de les tensions i quan el fred de la tardor ja ha arribat al centre i al nord del continent. El líder del país, Alexander Lukashenko, ha avisat que respondrà a la Unió Europea d'aquesta manera si els imposen noves sancions. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. El mandatari ha amenaçat Brussel·les amb tallar el gas rus que passa pel seu país i que es dirigeix a la resta del continent per abastir bona part dels països de la Unió Europea, com a resposta a les noves sancions comunitàries contra el seu règim. Lukashenko ha dit textualment: "Nosaltres escalfem Europa i ells ens amenacen." I s'ha preguntat: "Què passaria si els bloquegem el pas del gas?" També ha amenaçat els líders dels països veïns com Polònia i Lituània i els hi ha dit que s'ho pensin bé abans de parlar.
I Brussel·les rebaixa de manera contundent la previsió de millora de l'economia espanyola per aquest any i el que ve. La Comissió Europea ha retallat les perspectives de creixement i allunya el moment en què Espanya recuperarà els nivells del PIB prepandèmics.
Brussel·les ha passat de creure que aquest any l'economia espanyola s'aniria recuperant a un ritme del 6,2% a un 4,6%. Per tant, si el juliol del 2022 es podia pensar que el PIB espanyol ja hauria recuperat xifres prepandèmiques, ara la Comissió Europea creu que no ho farà fins al 2023. Per tant, Espanya passa de liderar el creixement econòmic de la zona euro a créixer a un ritme inferior a la mitjana dels països que comparteixen la moneda europea.
I Europa entra en alerta pel rebrot generalitzat de la Covid. L'Organització Mundial de la Salut adverteix que la regió europea torna a ser l'epicentre mundial de la pandèmia. Alerten que els casos acumulats s'estan apropant als 80 milions i que la xifra de defuncions és de gairebé 1,5 milió de persones.
Alemanya és el país de la Unió Europea on s'han registrat més contagis en l'última setmana i la incidència acumulada puja fins als 373 casos per cada 100.000 habitants. A més, també experimenten un estancament en la vacunació que es troba al 67% de la població. Un estancament que també pateix el Regne Unit, que encara arrossega les conseqüències d'un dels pitjors pics de la pandèmia que ha registrat durant el mes d'octubre. Per altra banda, Rússia, on fa pocs dies es va instaurar una setmana de vacances per frenar els contagis, aquesta setmana ha assolit un nou rècord de defuncions amb 1.239 morts en un sol dia.
De com estem, de què passa a Europa i de què podem esperar que arribi a casa nostra aquest hivern, en parlarem amb Margarita del Val, viròloga del CSIC, a partir de 9:45 del matí. Mentrestant, el Congrés dels Diputats ha aprovat el nomenament dels 4 nous membres del Tribunal Constitucional. Els noms van ser acordats pel govern del PSOE i Podem i el Partit Popular, però a l'hora de la votació hi ha hagut vots díscols entre les files del PSOE i de Podem.
Entre els noms hi ha el d'Enrique Arnaldo, que havia provocat tensions entre diputats socialistes i de Podem. Tots els candidats han rebut el suport de 3/5 parts de la cambra, la majoria qualificada per aprovar aquest tipus de càrrecs. Arnaldo, una de les propostes del Partit Popular, només ha rebut 232 vots a favor, perquè entre les files del PSOE i Podem hi ha hagut 8 vots en blanc i un de nul. Un d'ells ha estat el diputat socialista basc, O'Donnell Orza. Els partits independentistes han rebutjat participar en aquesta votació i abans que comencés l'elecció han sortit de l'hemicicle. A més dels nous membres del Constitucional, el Congrés també ha votat Ángel Gabilondo com a nou defensor del poble i els nous membres del Tribunal de Cuentas.
I el govern espanyol ha pactat amb Esquerra i el PNB que els interins que fa 5 anys com a mínim que ocupen una plaça de caràcter estructural la puguin guanyar, és a dir, conservar, sense fer unes oposicions.
Ho farien sotmetent-se a un concurs de mèrits. Fonts del PSOE apunten que el pacte preveu incloure que els interins que fa entre 3 i 5 anys que ocupen la plaça hagin d'opositar, però que els exercicis de la fase d'oposició puguin no ser eliminats. Un altre punt del pacte estableix que les places que poden sortir per concurs no estiguin condicionades a no haver estat prèviament convocades.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Ja tens a la venda els bitllets a 7 euros per viatjar a Nablo de Renfe fins al juny del 2022. Des de Barcelona a Madrid en 2 hores i mitja, però també en parada a Figueres, Girona, Tarragona, Lleida, Saragossa o Guadalajara. 7 euros fins al 22 de juny i amb menys emissions. I a més, els nens viatgen per 5 euros. Alta velocitat per tots.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
És un quart de nou del matí. El govern espanyol demana calma i creu que hi ha encara marge per evitar la vaga de camioners i transportistes convocada del 19 al 22 de desembre a les portes del Nadal. És el missatge que envia des del Ministeri de Transports la ministra Raquel Sánchez.
La ministra ha apuntat que moltes de les reivindicacions dels transportistes sobrepassen l'àmbit del ministeri i s'emmarquen en les relacions privades entre carregadors i transportistes. Tot i així, Sánchez ha afirmat que el seu govern és conscient que aquest és un sector fonamental per l'economia espanyola i ha remarcat que el sector ha tingut un paper decisiu durant la pandèmia assegurant els subministraments.
Y estoy convencida de que en base al acuerdo, en base al diálogo, conseguiremos superar esta crisis y sobre todo pues intentar evitar esa huelga que se ha anunciado que se va a convocar.
Des de la Federació Nacional de Transport per Carretera, una de les entitats convocants, reclamen que es prohibeixi que els conductors facin càrrega i descàrrega dels camions, que no s'implanti l'eurovinyeta o que hi hagi més àrees de descans segures.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deixa a un pas de judici per desobediència l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els membres d'Esquerra i de Junts per Catalunya de l'anterior mesa, també per aquest delicte de desobediència. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La instrucció del cas ha quedat tancada i la magistrada Maria Eugènia Alegret conclou que hi ha indicis per jutjar tant Roger Torrent com el vicepresident Josep Costa i els secretaris Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado per diversos delictes de desobediència. A l'escrit, la magistrada sosté que van actuar amb menyspreu a la legalitat i advertits pel Tribunal Constitucional. Ara comença el període de 10 dies que tenen la Fiscalia i Vox per presentar els escrits d'acusació i demanar l'obertura de judici oral o l'arxivament de la causa. El cas deriva d'una querella que va presentar la Fiscalia perquè el Parlament va permetre tramitar dues resolucions a favor de l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia el novembre del 2019, poc després de la sentència del procés.
Gràcies, Judit. I el govern es retirarà com a acusació particular de totes les causes contra els independentistes en què hi hagi agents ferits, però no es pugui acreditar l'autor d'aquestes lesions.
La Generalitat ja estudia què ha de fer en una trentena de casos. Aquest és un pas pioner que arriba després que el govern ja anunciés que es retirava de les acusacions en aquells casos en què no hi hagués Mossos ferits. Ara, el govern deixarà de personar-se quan no es pugui acreditar l'autor dels fets, encara que la gent estigui ferit. És una informació publicada pel diari Ara i que ha confirmat aquesta redacció. El primer cas, el judici que ha de tenir lloc d'aquí a dues setmanes contra set persones que van aplegar-se al Parc de la Ciutadella quan el Parlament va renunciar a investir Carles Puigdemont.
I el govern ofereix a la CUP, atenció, rebaixar el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern i no invertir diner públic al projecte del Hard Rock amb l'objectiu d'obtenir un sí o, com a mínim, una abstenció als pressupostos. També el govern planteja als copaires abaixar ràtios en educació i revisar el paper de la Brimo als desnonaments.
El govern segueix amb l'objectiu de seduir la CUP per aprovar els comptes. L'executiu els proposa reduir la ràtio als cicles infantil i primària dels 25 a 20 alumnes a partir del curs vinent. També limitar, tant com sigui possible, l'actuació dels agents antiavalots en els desnonaments i, finalment, posa damunt la taula la possibilitat d'internalitzar el 112. Mesures insuficients per als copaires, mentre el govern defensa que ja es compleix gairebé tot el pacte d'investidura.
Aquestes són les últimes propostes que el govern ha fet arribar a la CUP per intentar blindar el seu suport als pressupostos. Recordem que aquest cap de setmana la CUP debat amb la seva militància quin és el posicionament que han de mantenir al Parlament de Catalunya i que finalment dilluns serà el dia en què les bases de la CUP votaran què han de fer els seus representants parlamentaris al Parlament de Catalunya en relació amb els comptes que ha proposat el govern. Són les 8 i 19 minuts. D'altres qüestions, la Fiscalia demana les penes d'entre 43 i 46 anys de presó per als acusats d'una violació grupal a una menor. A Molins de Rei se'ls acusa d'un delicte d'agressió sexual amb accés carnal i un delicte de descobriment i revelació de secrets. La víctima assegura que els nois li van dir que altres noies, atenció, no ho posaven tanta resistència. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La víctima, ara major d'edat, ha explicat davant del jutge que els acusats es van apropar a ella amb el cotxe mentre ella estava sola pels voltants de la discoteca de Molins de Rei. La van tancar dins del maleter i van anar cap a un descampat de Sant Boi de Llobregat. Allà els tres acusats la van violar successivament i un d'ells la van fotografiar. La víctima ha assegurat que durant els fets els agressors li recriminaven que oposés resistència, ja que d'altres noies no ho havien fet. Escoltem un tall.
Estaban encima de mí los tres. Hacían cosas. Hacían cosas de una puta, que me callara, que yo lo ponía más difícil, que las que otras personas, como refiriéndose que otras chicas no ponían tanta resistencia, que yo lo estaba alargando porque ya...
Per cert, que en aquesta sessió d'ahir el jutge va haver de parar-li els peus a alguns dels advocats dels acusats que, Sílvia, qüestionaven de manera insistent el testimoni de la noia.
Davant la pregunta d'una de les defenses dels acusats cap a la víctima sobre si havia o no mentit en el seu relat, el jutge no li ha acceptat la pregunta i ha qüestionat la seva manera d'exercir com a advocat. Aquesta és una mostra del que moltes associacions d'ajuda cap a les dones denuncien sobre aquesta violència institucional que implica qüestionar el relat de la denunciant i revictimitzar-la.
Gràcies, Sílvia. Atenció a aquesta dada, el 38% dels adolescents admet consumir més alcohol que abans de la pandèmia. És el que apunta un estudi de la Diputació de Barcelona que alerta que l'augment és una mica més accentuat entre els nois que no pas entre les noies.
L'enquesta s'ha fet a més de 5.000 alumnes de quart d'ESO, dels quals el 40% dels nois i el 36% de les noies accepten que ha augmentat el consum d'alcohol. La Diputació de Barcelona ha donat a conèixer aquests resultats a motiu del Dia Mundial sense alcohol, el 15 de novembre, promogut per l'Organització Mundial de la Salut per conscienciar sobre els danys físics i psicològics que produeix el consum d'aquesta substància.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat el conegut com a estafador de l'amor, Albert Cavaller, a 3 anys i mig de presó per un delicte continuat d'estafa. També el condemna a pagar una indemnització de 70.000 euros a la víctima que, presumptament, era la seva parella sentimental.
La sentència recull que el perjudici econòmic patit per la víctima s'eleva a un total de 60.000 euros i que, com a conseqüència de l'estafa, la dona va necessitar assistència mèdica per un probable trastorn d'ansietat i de depressió persistent. L'audiència conclou que Cavaller en cap moment va tenir intenció de mantenir una relació afectiva amb la víctima i que l'únic propòsit va ser aparentar-ho per enriquir-se a costa d'ella.
I un atac informàtic obliga DAM a aturar la producció de cervesa de la seva principal fàbrica, que està al Prat del Llobregat, un fet que podria provocar que la cervesera catalana es quedés sense estoc en uns dies, d'aquí a un temps, tot i que per ara l'empresa dona aquest subministrament per garantit.
Es tracta d'un atac similar al que va patir la Universitat Autònoma fa unes setmanes. És un ransomware, un tipus de programari maligne que xifra documents i arxius de manera que el propietari no hi pot accedir. Se li reclama un pagament a canvi de la contrasenya per alliberar-los. De moment, però, no s'ha aclarit si els responsables de l'atac demanen un rescat o no. L'atac ha afectat directament l'àrea de producció i la d'envasament, que estan aturades fins que no es resol. Tot i el ciberatac, l'empresa ha insistit que de moment la distribució s'està fent amb normalitat.
I l'àrea de Barcelona podria evitar 3.700 morts si apliqués les noves recomanacions sobre contaminació que ha fet l'Organització Mundial de la Salut.
Això és el que revela un informe de l'Institut de Salut Global de Barcelona que conclou que les ciutats europees podrien evitar 114.000 morts prematures addicionals cada any si es complissin les indicacions. Una xifra molt més elevada que la que s'aconseguia amb les directrius anteriors que situaven en 51.000 les defuncions que es podien evitar. D'altra banda, l'estudi també indica que l'àrea metropolitana de Barcelona és la sisena ciutat d'Europa amb més mortalitat per diòxid de nitrogen.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més coses de l'actualitat d'aquest divendres, ens fixem en el que es publica a la premsa digital. El govern donarà 3,7 milions d'euros a la Universitat Autònoma de Barcelona justament pels danys del ciberatac que van patir.
El rector de la universitat, Javier Lafuente, ha apuntat que el segon trimestre recuperarà el campus virtual. Passat ja un mes d'aquest atac, Lafuente ha afirmat que no té constància de filtració de dades i ha puntualitzat que es tractaven de dades públiques.
Un ferit greu en un apunyalament al centre de Barcelona.
Una discussió entre dos homes al carrer Loreto, amb Diagonal, ha acabat amb un dels implicats a l'hospital després d'un apunyalament amb un objecte punxant. Segons ha explicat la periodista Ana Ponsí, la víctima es va traslladar a l'Hospital Clínic i els Mossos d'Esquadra investiguen els motius de l'agressió. El presumpte autor hauria fugit del lloc dels fets. Ho podem llegir al Nació Digital.
I al mateix portal, Harry Potter i la Pedra Filosofal torna als cinemes 20 anys després de la seva estrena.
Aquest divendres, les sales recuperen la primera pel·lícula de la saga que es va estrenar el 2001 després de ser un èxit literari literari mundial. Dues dècades més tard, la traducció al català de Harry Potter, feta per l'editorial Empúries amb traducció de Laura Escorijuela, continua sent una de les majors meravelles de la literatura juvenil catalana. Ho apunta també Nació Digital.
D'ahir un cop d'ull també el que passa al territori. El jurat popular ha declarat el parricida de Sils culpable d'assassinat.
El jurat popular conclou que va matar la mare per ocultar el crèdit al seu nom i per continuar cobrant la pensió. Se l'acusa d'assassinat agreujat, falsedat en document mercantil i estafa continuada a la Seguretat Social per unanimitat. El fiscal demana una condemna de 31 anys de presó i la defensa la pena mínima. Ho llegim al Diari de Girona.
La policia local de Palamós deté un home per apunyalar-ne un altre al mig del carrer.
El ferit es troba estable però en estat greu a l'Hospital Comarcal de Palamós. Segons les primeres hipòtesis, l'agressió estaria motivada per un tema de drogues. Ho apunta també el Diari de Girona.
I informadors del Porta a Porta de Berga advertiran en persona aquells que separin malament les fraccions.
A partir del proper dimarts, els informadors es personaran a cada domicili d'aquells que separin malament les fraccions o que no les deixin amb els seus cubells respectius per avisar-los. Es prioritzaran les zones de la ciutat on la separació de les fraccions sigui més deficient. És una notícia del Regió 7.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Ah, ja anem amb els esports. La selecció espanyola guanya Grècia per 0-1 i en tindrà prou amb un empat contra Suècia per classificar-se directament pel Mundial de Qatar. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Espanya supera el primer escull de la setmana i guanya Grècia per la mínima gràcies a un gol de Sarabia de penal al minut 25. Els de Luis Enrique van dominar àmpliament el partit amb molta possessió de la pilota, tot i que no van generar gaires ocasions de gol. La nota positiva se la van portar el davanter de l'Espanyol, Raúl de Tomás, que va debutar amb la selecció des de la titularitat. Amb aquesta victòria, Espanya es col·loca primera de grup després que Suècia caigués derrotada davant Geòrgia per 2-0 i ara sigui segona. Suècia és el proper i últim rival de la Roja en aquesta fase de classificació. El partit es juga aquest diumenge a 9:15 del vespre. 2 punts separen ara mateix les dues seleccions. Per tant, tot el que no sigui perdre serà bo per a la selecció espanyola per evitar jugar-se el bitllet del Mundial a la repesca. Luis Enrique ha explicat com afrontaran el partit contra els suecs.
La verdad es que nuestra manera de jugar beneficia al rival, beneficia a Suecia, porque nosotros no vamos a especular, vamos a jugar igual, vamos a presionar arriba, vamos a salir jugando desde atrás, vamos a intentar generar ocasiones de gol, vamos a correr riesgos. No tiene ningún sentido cambiar porque entonces estaríamos jugando a empatar y yo no quiero empatar, yo quiero ganar y mis jugadores quieren ganar. Y le va de maravilla a Suecia, vamos a correr esos riesgos.
Encara en futbol, el Barça espera poder fitxar 3 jugadors en aquest mercat d'hivern.
El club apostaria pel sistema de cessió amb opció de compra, cosa que facilitaria el compliment del fair play financer. El jugador del Leipzig, Dani Olmo, Trincao, i el davanter del Manchester City, Sterling, són els noms que tenen més opcions d'acabar el Barça aquest gener.
En futbol femení, la futbolista del PSG, Aminata Diallo, ha estat posada en llibertat després d'haver estat detinguda, ho recordareu, per l'agressió a una companya d'equip.
Diallo va ser posada en llibertat sense càrrecs després d'estar 36 hores detinguda per la presumpta implicació en l'agressió de la seva companya d'equip, Keira Hamrau, i també ha estat posat en llibertat un conegut de Diallo que va ser detingut per extorsió i del que se sospita que podria haver organitzat l'atac. Keira Hamrau va ser agredida per 2 encaputxats fa una setmana quan li van atzavar cops a les cames amb una barra de ferro.
I un darrer apunt de bàsquet, el Barça torna a recuperar les bones sensacions després de guanyar el Baskonia 93-67 a l'Eurolliga.
Partit excel·lent dels de Jessica Vicius, que han tornat a demostrar per què estan al capdavant de la competició. Els blaugranes han acabat el primer quart amb un marcador de 32-15 i han marxat al descans 24 punts per sobre del Baskonia. Una victòria contundent que fa oblidar el Barça la mala ratxa dels dos últims partits a Europa. Ara l'equip es prepara per al partit de Lliga que juga diumenge a 6:45 de la tarda contra el València, també al Palau Blaugrana.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I música per arribar al punt de 9:15.
I thought I heard a captain say...
Avui surt a la venda el tercer treball discogràfic de la formació catalana El Pony Pisador. Aquest n'és el seu 5è single, una versió de la versió del Pay Me My Money Down de Bruce Springsteen. Pay me my money down. Soon as the boat was clear of the bar. Pay me my money down. The captain knocked me down with a bar. Pay me my money down.
Pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my...
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és divendres, és 12 de novembre, el dia que farem tertúlia amb Josep Maria, Martí Rigau, amb Lluís Foix i amb Manuel Milian Mestre. Serà a partir del punt de les 9, analitzarem tot el que ens porta aquest dia. Abans haurem escoltat a José Luis García, que és responsable de canvi climàtic i energia de Greenpeace Espanya. Avui acaba la cimera del clima de Glasgow. Greenpeace ja ha estat, l'ha seguit de ben a prop, ja ha anat denunciant de què s'escapaven els grans països contaminants i, en canvi, a què s'anaven sumant. Quin balanç en fa Greenpeace d'aquesta cimera? Quins acords dels que s'han fet són realment importants i quins serveixen només per netejar imatges? D'aquí a uns minuts ho expliquen aquí, al matí a Ràdio Estel. El dia que, ja us ho avanço, tinc moltes ganes d'escoltar Margarita del Val. És viròloga del CSIC, immunòloga, és una de les veus més respectades a Espanya en el seu camp. Parlarem tranquil·lament de la pandèmia, de com la sisena onada està posant Europa en alerta, de per què aquí estem resistint, de com veu l'augment de casos que hi ha a casa nostra, per què encara hi ha tanta gent que no es vol vacunar o de què passarà amb els qui ja estan vacunats i ens acabem posant malalts, perquè diu Del Val que tots acabarem agafant un moment o altre la Covid. Tenim moltes preguntes, Margarita Del Val la respon d'aquí a una hora, aproximadament, aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Avui és divendres i aquests són els titulars més destacats del dia. Bielorússia amenaça amb tallar el subministrament de gas a Europa en plena tardor si la Unió aplica noves sancions per la crisi migratòria. Polònia ja parla de la seva pitjor crisi en 30 anys. I Brussel·les rebaixa l'optimisme i diu que Espanya no recuperarà els nivells productius prepandèmics fins al 2023, i això que en la primera previsió europea Espanya estava al capdavant de la Unió en recuperació econòmica. Ara passa a la cua. La previsió de creixement es retalla del 6,2 al 4,6%. PSOE, Podem i PP renoven 4 magistrats del Tribunal Constitucional, inclosos els polèmics Enrique Arnaldo i Concepción Espejel, proposats pels populars. La votació va tenir, però, alguns diputats díscols, com O'Donnell Orza, que no va respectar la disciplina de vot. Tampoc ho van fer alguns diputats de Podem. Els partits independentistes no van participar d'aquesta votació. El govern retira la inversió en el projecte de Hard Rock i promet a la CUP també refredar la candidatura per a uns Jocs Olímpics d'hivern fins després d'un referèndum al territori per aconseguir-ne el suport de cara als pressupostos. La CUP debat la seva posició aquest cap de setmana amb la seva militància i dilluns votaran què faran al Parlament de Catalunya. Els interins que ho són des de fa més de 5 anys, des del 2016, consolidaran la seva plaça i passaran a ser fixos sense haver de passar unes oposicions. Els qui són interins des de fa més de 3 anys tindran puntuació especial en les oposicions per a les seves places. L'estafador de l'amor condemnat una altra vegada. Ara l'Audiència de Barcelona imposa a Albert Cavaller una pena de 3 anys i mig de presó per un delicte continuat d'estafa. També el condemna a pagar una indemnització de 70.000 euros a la víctima, que se suposa que era la seva parella sentimental. I la selecció espanyola guanya 0-1 de penal a Grècia, a falta d'un partit per tancar la classificació per al Mundial de Qatar. Els de Luis Enrique depenen ara d'ells mateixos. Si diumenge empaten o guanyen contra Suècia, estaran al Campionat del Món. Per tancar aquests titulars, com sempre, al temps i al trànsit. I d'entrada mirem cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. El temps vindrà marcat de cara a les properes hores per la inestabilitat, tot i que avui hi ha moltes més clarianes respecte a ahir. Tindrem nuvolositat variable en general, però encara amb precipitacions. Hem tingut aquestes últimes hores i al llarg del dia d'avui, sobretot comarques del litoral i del prelitoral, encara hi haurà ruixats dispersos. Afluixa el temporal, el vent de gregal serà menys fort que aquests últims dies i també l'onatge anirà disminuint a poc a poc. Les temperatures avui semblants a les d'ahir, màximes de 14 a 18-19 graus aproximadament. De cara a demà dissabte tindrem el dia més assolellat de la setmana. Hi haurà núvols alts, però en principi demà ja sense precipitacions. El vent haurà disminuït pràcticament del tot, quedarà una mica de tramuntana mestral als dos extrems de la costa i demà les temperatures seran més extremes. Farà més fred al matí, però pujaran les temperatures diurnes. Però la bonança de demà durarà ben poc, perquè de cara a diumenge tornen els núvols, els ruixats a les comarques de Barcelona i de Girona a partir de mig matí, migdia aproximadament. N'hi haurà més a la tarda i les temperatures diumenge tornaran a baixar.
Gràcies, Jordi. Del temps al trànsit, tornem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim diversos accidents que compliquen la circulació a la xarxa viària. Comencem per la ronda de dalt, on teníem un accident a l'altura de Sant Gervasi. Ara ja s'han reobert tots els carrils en sentit Trinitat, però encara queden fins a 7 quilòmetres de retencions amb aturades des de l'altura de l'enllaç amb la ronda litoral a Bellvitge. També per la ronda litoral, de fet, hi ha 5 quilòmetres de retencions a l'altura de la zona franca i, en aquest cas, en sentit Llobregat, també hi ha retencions en els trams més habituals de totes dues rondes. També destaquen les aturades que hi ha a l'autovia A2, a l'altura de Martorell. Són fins a 8 quilòmetres en sentit Barcelona. Això a causa d'un accident que talla un carril i també de retruc afecta la C-55, que porta retencions des d'Olesa de Montserrat fins a l'enllaç de l'A2 a l'altura d'Abrera. I també a la B30, a l'altura de Cerdanyola, un altre accident en sentit Girona talla un carril i també afecta el carril central de l'AP7, que porta 3 quilòmetres de retenció del tram de Sant Cugat, també en sentit nord. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Són 2:15 de nou del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar. José Luis García, responsable de Canvi Climàtic i Energia de Greenpeace Espanya, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest divendres, 12 de novembre, s'acaba la cimera del clima que s'ha estat fent aquestes darreres dues setmanes, 10 dies a Glasgow. Molts han catalogat aquesta cimera com l'última oportunitat dels governs mundials per salvar el planeta. De fet, tenen fins avui a les 6 de la tarda, que és quan oficialment es donarà per acabada aquesta cimera de Glasgow. De moment, a l'espera de saber com acaba tot plegat, una desena de països s'han compromès a reduir l'explotació i la producció de combustibles fòssils, per exemple, no? El president d'aquesta cimera, Alok Sharma, ja reconeixia ahir que encara queda molta feina per fer per arribar a un acord final i, de fet, va reclamar als negociadors que centrin els seus esforços en qüestions tan fonamentals, per exemple, amb com finançar els acords que s'hagin pogut anar arribant fins al moment. José Luis García és responsable de canvi climàtic i energia de Greenpeace a Espanya. Senyor García, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Es usted optimista con el acuerdo que pueda salir de esta cumbre de Glasgow antes de las 6 de la tarde de hoy?
Bueno, la verdad que con estas cumbres es muy difícil hablar de optimismo o no, porque nunca se sabe hasta el último momento si va a haber algún acuerdo significativo o no. Desde luego, si nos guiamos por lo que vemos en las negociaciones, en los pasillos y tal, pues realmente es preocupante, ¿no? Porque hay como una gran distancia, ¿no?, entre la imagen de que tratan de proyectar pues muchos países de acuerdos o de negociaciones que muchas veces se quedan en solamente cuestiones superficiales, pero cuando se trata de llegar a compromisos reales hay una distancia enorme, ¿no? Y ahí es mucho más difícil aterrizar, con lo cual veremos a ver si finalmente se llega a un acuerdo en el que vimos que uno de los el texto que se estaba negociando pues había incluido por fin algo tan importante como reconocer que es que para hacer frente al cambio climático hay que poner fin al uso de los combustibles fósiles, pero esto sabemos que está bajo una presión enorme de países como Arabia Saudita o Australia para que finalmente se borre, ¿no? Con lo cual, veremos a ver cuál es el resultado.
Se ha catalogado esta cumbre por muchos como casi la última oportunidad, ¿no?, para frenar el cambio climático y salvar el planeta. ¿Estamos en este punto?
Bueno, yo creo que eso es una forma errónea de plantearlo, porque el cambio climático no es algo que vaya a suceder, no es como una película que bueno, ha llegado el fin y ya se acabó, ha terminado bien o ha terminado mal. No, es un proceso que está en marcha y que, si no enmendamos el rumbo, si seguimos como hasta ahora, va a ir cada vez a peor. Y además de forma muy rápida. Pero no hay un momento en que digas, no, ya está, ya se ha terminado. No, desgraciadamente no se termina. Por tanto, lo mismo pasa con estas cumbres. Es decir, el retrasar la toma de decisiones que se necesitan y que la comunidad científica está diciendo con claridad lo que necesitamos, que es llevar las emisiones a cero lo más rápido posible, pues todo lo que suponga retrasar supone ponernos en una situación más peligrosa todavía. Pero es decir, es que es la última oportunidad. No, claro, esto va a continuar, el proceso va a continuar. No, a partir de aquí no viene la nada. Lo que pasa es que no podemos permitirnos el lujo de perder de nuevo este tipo de oportunidades, porque solamente cuando la comunidad internacional se reúne en el ámbito de Naciones Unidas es cuando se pueden tomar acuerdos de este tipo que involucran al mundo entero.
¿Hay algún elemento que nos permita pensar que esta cumbre de Glasgow no se convierta en un París 2?
Bueno, París ojalá fuese, porque en París se alcanzó el acuerdo más importante que hasta ahora ha habido.
Pero después estamos en el punto en el que estamos todos reconociendo que se alcanzó ese acuerdo, que era muy importante, pero que después no se ha aplicado. Me refería en el sentido, digamos, de que si hay algo que haya cambiado para hacernos pensar que ahora sí hay finalmente algún tipo de acuerdo más o menos contundente con financiación para llevarlo a cabo y con compromiso para que sea una realidad, ahora sí lo cumplan, digamos, ¿no?, los países.
Claro, ahí está la cuestión, ¿no? Es lo que se viene negociando desde el Acuerdo de París, el cómo se va a aplicar, ¿no? Y hay muchas cosas que están todavía pues sin cerrar, ¿no? Por un lado, como mencionabas, ¿no?, todo el tema de la financiación, se prometió que iba a haber 100.000 millones de dólares todos los años y eso todavía no ha llegado, ¿no? Se ha reconocido que hace falta unos compromisos de reducción de emisiones y que para eso cada país tenía que presentar, y era ahora la fecha límite, ahora este año, coincidiendo con la cumbre de Glasgow, los planes actualizados para lo que va a contribuir en términos de reducción de emisiones cada país, cuando los pone juntos y suma, dice, pues señores, con esto todavía nos vamos a un calentamiento muy por encima de los 2 grados. Cuando el objetivo declarado del Acuerdo de París es quedarte muy por debajo de los 2 grados y hacer posible en 1,5 grados, ¿no? Entonces, realmente estamos muy lejos. Es decir, faltan demasiadas cuestiones todavía por cerrar. Pero es importante que tengamos en cuenta que no son dificultades, aunque se vistan así, de tipo técnico. No es que no haya una solución técnica, ni siquiera, ¿cómo decirlo?, diplomática. Es una cuestión de voluntad política, es decir, queremos o no queremos. Y esa resistencia viene porque el actuar frente al cambio climático y reducir las emisiones a la escala que se necesita supone desprenderse de la fuente de energía que ha construido a la civilización de la revolución industrial, así que son los combustibles fósiles. No. Y reconocer que esto es un problema, es donde está el núcleo del problema, y que ese abandono hay que hacerlo mucho antes de que se agoten, pues claro, genera enormes resistencias, pero cuidado, que no vienen de la nada, vienen precisamente de las corporaciones y países que basan su negocio en este tipo de...
Porque al final energía. Es cambiar el sistema económico, ¿no?, prácticamente. Por lo menos sí, el sistema de producción.
Efectivamente, es cambiar como mínimo el sistema energético, pero como hablamos también de gases de efecto invernadero, que tocan no solamente la energía, ¿no? O sea, no solamente proceden de la energía, sino también del sistema alimentario, realmente el sistema económico en su conjunto, un sistema, como ocurre con el sistema capitalista, cuyo enfoque está orientado continuamente a un crecimiento, pues claro, esto nos lleva a una situación que es inviable a todas luces, ¿no? Es decir, el planeta no puede aguantar acumular tanto residuo y sobre todo tanta emisión de tanto CO2 en la atmósfera, ¿no? Por tanto, esto hay que ponerle freno. Lo que pasa es que tampoco se nos presente como una tarea imposible o utópica, ¿no? Porque realmente tenemos herramientas para hacerlo. Es decir, es algo factible. Lo que pasa es que, insisto, chocamos con los enormes intereses económicos de la economía, de las corporaciones y países que han construido su economía en base al negocio fósil.
Claro. A lo largo de estos 10 días de cumbre en Glasgow hemos ido conociendo algunos acuerdos que se han ido alcanzando. A mí me gustaría poder repasar por lo menos algunos de ellos para conocer también cuál es vuestra opinión desde Greenpeace España y para situarlos también en la magnitud que vosotros entendéis que realmente debe tener. Seguramente, por lo menos desde un punto de vista de su publicitación en los medios de comunicación, uno de los que parecen más significativos es este acuerdo entre China y Estados Unidos para trabajar juntos en la reducción de emisiones de CO2. Estamos hablando de los dos grandes productores mundiales de este tipo de emisiones. ¿Es algo más que una fotografía o es algo más que una voluntad lo que se ha plasmado en Glasgow entre estos dos países?
Bueno, es un gesto. Un gesto importante, porque efectivamente son los dos países que más emisiones producen, ¿no? Es decir, que son los casi, digamos, se acercarían a la mitad de las emisiones mundiales, ¿no? Realmente es importante que se sitúen frente al mundo diciendo, vamos a ver, frente a esto no vamos a rehuir el problema, sino vamos a cooperar para avanzar en la solución. Lo que pasa es que luego cuando miras a qué realmente se compromete, pues de momento a poca cosa. O sea, bueno, está lo de metano, bien, es importante, ¿no? Pero ahí falta muchísima concreción. Es decir, realmente en la negociación real todavía lo que deben hacer, tanto en términos de financiación, ambos, como en términos de reducción de emisiones, pues está todavía por ver, ¿no? Con lo cual, bueno, es un paso, de luego, importante, ¿no? Es cambiar la, digamos, en qué posición me sitúo en la foto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Que lo sustancioso todavía está por determinar.
Claro, el problema es que lo que va a cambiar el rumbo de la crisis climática en la que estamos no es la fotografía, sino que es la acción, ¿no? Y ahí es donde no hay... Ahí es donde no tenemos ninguna concreción de cómo se va a avanzar en este sentido.
Eso es. Y en ambos tienen... A ver, salvando las enormes distancias del sistema político y económico, sobre todo político, ¿no?, que tienen los dos, pero en el fondo se tropiezan con problemas parecidos, ¿no?, en cuanto a la dos sectores económicos que tienen una enorme fuerza y que han construido su, todo su poder en base al sistema actual.
Los combustibles fósiles, antes hacía usted referencia a ellos, han centrado también una parte importante de los debates en esta cumbre de Glasgow. Ha habido 25 países que han dicho que van a dejar de financiar este tipo de combustibles a finales del 2022. Ahí sí que estamos en un paso que, si se realiza realmente, puede ser importante. O entre estos 25 países, si no hay acciones contundentes de los que más están emitiendo, realmente se va a notar poco.
Bueno, aquí ya no estamos en condición de despreciar nada, ¿no? De luego, esto, es decir, claro que es importante. O sea, es que el problema de la financiación es clave, ¿no? Y lo que no tiene sentido es estar haciendo declaraciones en un sentido y luego, pues, cuando te das la vuelta, sigues poniendo dinero en el mismo problema que dices que te preocupa, ¿no? Yo lo describía en un artículo que se publicó ayer, ¿no? Realmente es inaudito, ¿no? Que los mismos que se van a Glasgow a hacer proclamas de lo que les preocupados que están con el cambio climático y a ver qué hacen para reducir emisiones, luego al día siguiente se van a negociar contratos de gas, ¿no? Para asegurar el suministro. Bueno, pues en este plan no vamos a ninguna parte, ¿no? Es decir, que tenemos que abandonar la quema de combustibles fósiles y no podemos seguir construyendo o consolidando el sistema actual.
Ahí uno de los elementos que se ha puesto en el centro de atención otra vez ha sido el carbón, ¿no? No deja de sorprender, seguramente, porque a todos nos contaron, ¿no? Cuando íbamos a colegio o al instituto, ¿no? Esa revolución industrial que empezaba con el carbón, ¿no? Y parece mentira que a estas alturas de 2021 todavía estemos hablando de si debemos continuar o no utilizando este material y la reticencia que hay por eliminarlo y por eliminarlo deprisa, ¿no? Viendo que China, que India, que también Estados Unidos, ¿no? Que son capaces de hacer este planteamiento con las emisiones de CO2, por ejemplo, no tienen la voluntad de ser contundentes con el carbón, que seguramente es de los productos de los cuales más claramente conocemos sus consecuencias, ¿no?
Sí, es la fuente de energía más intensiva en emisiones de CO2 y, desde luego, la principal contribución hoy por hoy todavía a las emisiones de CO2 en el mundo. La mitad del carbón en el mundo se quema en China, o sea, que realmente es donde está el núcleo del problema. En general, el carbón está en una situación de declive. En Europa está en pleno abandono y ya casi todos los países tienen fecha de caducidad para el carbón. Algunos ya la han concluido, ya han pasado esa fecha, o sea que ya lo han abandonado completamente, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, de luego, ahora empieza a plantearse que efectivamente le va a poner fecha de caducidad. Y China empieza a hablar del tema, lo cual no es poca cosa. Es decir, que China también ha prometido, lo hizo el presidente Xi Jinping creo que fue el mes pasado, ¿no? En la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? que iba a descarbonizarse la economía para 2060. Bueno, eso implica abandonar el carbón, por muchas vueltas que le den, es eso, ¿no? Que lo diga explícitamente. Entonces, ellos mismos reconocen que efectivamente además tiene un gravísimo problema, no solamente climático, sino de contaminación en las ciudades, culpa de carbón. Pero todavía le falta el hacer realmente efectivo, poner fechas de caducidad efectivas y a corto plazo, que todavía pues no asumen, ¿no? Otros países muy dependientes del carbón, por ejemplo Vietnam, pues están acometiendo una revolución energética rapidísima basada en las energías renovables y están transformando su sistema energético a toda velocidad, ¿no? Y la India, que tiene otro gravísimo problema de dependencia del carbón, pues también tiene unos planes de energías renovables muy ambiciosos, ¿no? Es decir, que todos están reconociendo que efectivamente el carbón hay que dejarlo atrás, pero todavía, desgraciadamente, el uso que se hace es todavía enorme y esas fechas de abandono o no están o están demasiado lejos.
Seguramente una cumbre como Glasgow lo que hace también es situar cada país frente a su propio espejo, ¿no? De qué es lo que se está haciendo bien y de qué no son capaces, sobre todo determinados países todavía, de desmarcarse o de deshacerse, ¿no? En este sentido, quizá en Europa y especialmente también en España, la industria de la automoción es esa asignatura pendiente, ¿no?, todavía, y que lo vimos, por ejemplo, con esos 30 países, ¿no?, que acordaron poner fin al coche de combustión a partir del 2035, pero que en ese acuerdo acaban cayendo países como España, ¿no?, que llevamos mucho tiempo hablando de vehículos eléctricos, de vehículos a gas, de cómo modificar el tema de los coches, pero cuando hay que apostar claramente como modelo por ese cambio, no somos capaces de firmar.
Sí, realmente es una pena, es lamentable, ¿no?, que no vea España ahí, porque lo sabe perfectamente el gobierno y lo sabe la industria también, ¿no? Es decir, los vehículos de combustión no tienen futuro, y esa propia declaración así lo confirma, ¿no? Entonces, realmente habría que estar ahí para significar que estamos o queremos estar en la solución y no anclados en el problema, sobre todo un país que es el segundo productor de automóviles en Europa y que, sin embargo, no tiene ninguna matriz, es decir, que todos son multinacionales que vienen aquí a fabricar, ¿no? Realmente el interés de que no vengan aquí a fabricar los subproductos y las nuevas tecnologías eléctricas se desarrollen en otro sitio debería preocupar mucho al gobierno español, a los gobiernos de las comunidades autónomas donde hay fabricación de automóviles, y realmente debería haber un esfuerzo por presionar a la industria, lo primero, por marcarle el rumbo hacia la electrificación y hacia un modelo de transporte de movilidad que no requiera la construcción masiva de nuevos coches, ¿no? Y poner fechas a esos calendarios, pero desde como mínimo es significarlo mediante este tipo de compromisos, de declaraciones, y es una pena no estar ahí.
¿Cree que ha habido mucho greenwashing en esta cumbre de Glasgow? ¿Mucho blanqueamiento o no?
Sí, claro, enorme, ¿no? Sobre todo cuando ves a las empresas intentando ahí sacar pecho de cosas que no son, o vendiendo, que es lo peor, ¿no? Pues falsas soluciones, ¿no? Como las compensaciones, ¿no? Yo voy a plantar no sé cuántos árboles y no sé qué, pero voy a seguir con mi actividad contaminante como si nada, ¿no? Bueno, esto realmente es muy, muy peligroso y hay un montón de cortinas de humo. Teníamos que fuese así, ha habido un cierto giro, bueno, prevención, ¿no?, por parte de que no estuviesen tanto como patrocinadores oficiales, pero bueno, es decir, la presencia de lobistas fósiles es mayor que ninguna delegación oficial de ningún país, ¿no?, y es un lavado de imagen espectacular lo que siguen haciendo, no solamente en Glasgow, sino en general en los medios de comunicación. Por eso hay una campaña europea, una recogida de firmas, una iniciativa ciudadana europea para que se prohíba la publicidad basada en combustibles fósiles, la publicidad de las compañías que hacen negocio con los combustibles fósiles y los patrocinios de eventos por parte de estas compañías. Lo mismo que se hizo con el tabaco, en definitiva, ¿no? Es decir, cuando algo sabemos que es muy tóxico...
Pasa que esto sería un golpe muy importante al mundo del patrocinio. Por lo menos en España, los grandes eventos que necesitan grandes patrocinios, normalmente detrás este tipo de patrocinadores son los que están poniendo ahora el dinero, ¿verdad?
Claro, pero a todos nos parecería escandaloso, ¿no?, que nos anunciasen un centro de salud, nos lo patrocinase una compañía tabaquera, ¿no? Pues realmente que las actividades deportivas o culturales nos estén patrocinando una compañía que está llevando el planeta a su autodestrucción, pues realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso hay que prohibirlo, porque ellos no lo van a hacer espontáneamente, todo lo contrario, están continuamente invirtiendo en lavar su imagen.
Nos quedan 2 minutos solo para llegar al punto de las 9 de la mañana, que me consta que tiene una reunión. Solo una última pregunta. A mucha gente le ha sorprendido que uno de los debates que han surgido a partir de esta cumbre, los días posteriores y también en la cumbre, es el futuro de la energía nuclear, ¿no? Y durante muchos años ha habido las campañas de no a la energía nuclear, y ahora que estamos hablando de esta transición verde ecológica, resulta que nos están explicando que la energía nuclear es verde, que es ecológica, que tiene que ser el pilar de esta transformación. ¿Esto cómo se entiende y cómo se va a explicar?
Es una absoluta mentira que viene de lo mismo de siempre. Es decir, los partidarios de energía nuclear, que no solo ahora, sino de toda la vida, aprovechan las cumbres climáticas para intentar vender su producto, ¿no?
Pero en cambio, la descarbonización ahora se está diciendo que la mejor manera de descarbonizar es la nuclear. Y Francia ha anunciado, ¿no?, que va a construir nuevas centrales, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver. Aquí se dicen muchas mentiras y esta es una de las más flagrantes. Hablábamos antes de greenwashing, pues esto es un ejemplo perfecto, ¿no? Realmente, ¿qué bobo va a decir que va a construir nuevas centrales nucleares si no ha sido capaz de todavía de construir la única que tenía en marcha ya hace más de una década? Y ahí sigue todavía estancada. No nos tome el pelo. Pero es que además no tiene ninguna viabilidad porque es la energía más cara que hay. Es decir, no ya por lo peligrosa que es, por las consecuencias que tiene, ¿no? Incluso sin pagar, porque no lo pagan los residuos reactivos, ni pagar el coste de los accidentes. Aún así, es la energía más cara que existe cuando tenemos alternativas.